Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. La vellesa és un procés biològic. Avui se li rendeix culte a la joventut i a tot el que comporta. Vitalitat, bellesa, energia. I es viu amb temor tot el que es relaciona amb l'envelliment. No corre així en altres cultures, en les quals es considera els ancians com els dipositaris de la saviesa i el poder, i se'ls respecta per això. El percentatge de majors de 65 anys s'ha duplicat en aquests darrers anys i les previsions assenyalen que necessitaran algun tipus d'ajuda per a realitzar les seves activitats habituals a mesura que vagi passant el temps. A la vellesa es torna un estat de dependència similar al de la infància, però en comptes de guanyar autonomia es van perdent habilitats i provocant un sentiment de fragilitat al qual han d'adaptar-se tant la persona que envelleix com el seu entorn familiar més o menys pròxim. Aquesta situació genera una responsabilitat que sol resultar difícil d'assumir perquè no ens sentim preparats per fer-ho. És fonamental aprendre a envellir i a respectar les persones de més edat. Fins fa ben pocs anys, els humans ens moríem a edats més primerenques i no es plantejava aquesta situació en la qual ens trobem ara. Respectem, sisplau, els desitjos dels nostres majors i de la seva capacitat de decisió. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I estem encarant ja el que és el fi de la setmana i què ens esperen quan el temps es refereix? Doncs atenció, perquè tornarem al temps de fa uns dies, amb estones de sol i de ruixats, sobretot durant el cap de setmana. Els ruixats de tarda seran localment intensos. I anem a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Tenen tota la informació des del Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora tenim encara alguns punts amb retencions, destacar sobretot la C33 de Montcada cap al Nus, també la C58 en un tram similar entre Montcada i el Nus de la Trinitat, amb aturades en sentit Barcelona, també en aquest sentit la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet i fins al Nus presenta cua també compacta per entrar a la capital catalana. Destacar també les dues rondes on encara hi ha molt de trànsit, sobretot en sentit Besòs, i altres punts habituals de la tarda com la C60 Argentona, un parell de quilòmetres en sentit Mataró. També les obres que poden dificultar la mobilitat, especialment vies com la C15, a Vilafranca del Penedès, la C37 a Castellfollit del Boix, o també la Nacional 2 amb trams de lentitud entre Massanet i Tordera en sentit sud. És tot. Bona tarda.
Gràcies per la informació i d'aquí un moment parlarem de la gent gran. I per què ho fem? Doncs perquè s'han incrementat el número de morts a les residències. Hi ha una manca de personal i es demana atenció digna per als residents. Avui ens ho explicarà la Yolanda Bernal i també la Maria José Carcelén, que agrupa a familiars de residents.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a ioa.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Hola. Apreciados trabajadores, clientes, proveedores, transportistas y amigos de Pinter. Deseamos que sigamos el curso del año lleno de ilusión, alegría y optimismo, para que no nos falte salud, familia y trabajo. Os lo dice tu amigo Carlos de Pinter y Pintegrán.
Ya está abierta la inscripción para la cuarta prueba del circuito clínica Servidices Golf Tour 2023 by COPE Cataluña, que se disputará en el Raimat Golf Club del 27 al 30 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituts Odontològics, Clínica Servidices, Institut Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter Alquiler de Barcos. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf, Brixton y Golf Estudio Barcelona.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje,
porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Cataluña y Andorra. COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres adelgazar rápido en solo 3 semanas y sin pasar hambre a todas horas? Pues atención, porque es posible con el plan 1, 2, 3. Y Enriqueta nos cuenta cómo. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse. Pues sí, porque la clave para conseguirlo de manera saludable y deshacerse de una vez de esa barriguita, de esos michelines, de esos kilos de más, es hacer el plan 1, 2, 3. Que además te vamos a juntar un estudio de tu metabolismo en función de tu edad, género y altura, para que pierdas peso, para que bajes volumen. Así que, Monse, yo sé que muchos oyentes están cansados de hacer dietas estrictas y que no funciona, pues la solución, el plan 1, 2, 3, que además no son batidos porque sigues comiendo y en tan solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos.
Enriqueta, el plan 1, 2, 3, tenemos que recordar que está realizado por Laboratorios Clinitec, es natural, con registro sanitario, y es apto para hombres, mujeres, incluso para celíacos, diabéticos y deportistas, y van a conseguir todos ellos, todos los que se apunten a ese plan, van a conseguir peso en tan solo 3 semanas.
Sí, Monse, ¿te parece que repasemos las 3 semanas?
Venga, vamos por la primera.
Bueno, mira, la primera semana tomaremos los sobres de piña que nos ayudan a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento. Y el resultado es que en esta semana bajamos más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
Segunda semana.
Renovamos la flora con los sobres de naranja que nos ayudan además a drenar, a que desaparezca esa grasa del vientre y aceleramos el metabolismo. Seguimos perdiendo kilos.
Y ahora vamos con la tercera y definitiva. ¿Qué ocurre la tercera semana?
Pues mira, la tercera semana, Montse, es que llegan las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos calman la ansiedad y que nos ayudan a eliminar la grasa localizada y sin efecto rebote. El resultado, si han pasado 3 semanas, pero el resultado es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53 y te lo enviaremos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
¡Qué maravilla! Bueno, recordemos, es un plan económico, vamos a bajar de peso y volumen, vamos a recuperar los niveles de azúcar, hipertensión y colesterol. Y Enriqueta, háblame de ese gel adelgazante de doble acción para los oyentes de Cadena COPE que llamen ahora mismo al 650-51-52-53 y que van a recibir de regalo.
Pues van a recibirte regalo. Con el plan 1, 2, 3, nuestro gel termorreductor lleva rolón incorporado, nos va a ayudar a reducir centímetros, a quemar la grasa, a drenar líquidos, lleva con su rolón, fácil de aplicar por la mañana antes de vestirte y por la noche antes de acostarte, para que estemos estupendos para este verano. Pero además, si me llamas ahora mismo, aparte de este gel, te voy a regalar también las infusiones detox para que me sigas depurando. Gran promoción si llamas ahora mismo al 650 51 52-53. Y el resultado, sí, sí, perderás de 4 a 7 kilos y bajarás muchísimo volumen.
Puedes llamar ahora mismo a este teléfono al 650-51-52-53, ese plan 1-2-3 más el gel termorreductor adelgazante gratis con ese plan, llamando, recordemos, al 650-51-52-53. Sin moverte de casa, lo vas a recibir por mensajero sin gastos de envío. Llama ahora 650-51-52-53, infórmate y prepárate para adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar ese volumen en tan solo 3 semanas. Enriqueta, muchas gracias.
Besitos muy fuertes, Monse.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Les residències de gent gran van patir situacions molt complicades durant la pandèmia i es van haver de canviar molts protocols. La pandèmia va servir per constatar que moltes d'aquestes residències estaven sota mínims. Ara que ha passat la pandèmia, la situació hauria d'haver millorat perquè s'han pres mesures, però la realitat diu tot just el contrari. Per cada 450 avis a les residències sanitàries hi ha només un metge. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, és el que denuncien des del Sindicat Metges de Catalunya i que demostra, doncs, que el problema que hi havia amb les plantilles encara continua. Diuen que hem sortit pitjor de la pandèmia. No hi ha personal suficient per cobrir el servei, però tampoc per atendre els perfils cada vegada més complexos que arriben a les residències. Ens ho explica el David Arribas, que és vicesecretari general de Metges de Catalunya.
La realitat és que els residents arriben de forma més tardia, més vulnerables, amb més patologies cròniques, per la qual cosa més necessitats assistencials, no? Més necessitats d'acompanyament. I això genera un hàndicap important pel sistema que no està capacitat per poder-li aportar, amb les condicions que tots voldríem, no? aquesta cura suficient, no?
Doncs, segons un informe de Metges de Catalunya, l'esperança de vida a les residències ha empitjorat en l'última dècada. Això passa perquè moltes persones no van a la residència fins que no tenen un grau de dependència molt elevat i arriben amb una situació clínica complicada i el sistema no és capaç d'absorbir aquesta assistència.
Per part del departament es va fer un intent de transferir tota la, que és la tasca assistencial de les residències a l'atenció primària, no? I es va començar un programa per intentar dotar o calibrar quin era el nombre de professionals que havien d'estar vinculats al nombre de persones que vivien a les residències, però la realitat és que segurament, degut a la penúria del nostre sistema sanitari, la xifra real encara sigui més dramàtica.
La solució, evidentment, passa per més inversió econòmica i humana perquè els usuaris de les residències puguin viure amb qualitat i dignitat. Uns usuaris i les seves famílies que s'ho han passat molt malament durant la pandèmia.
I hem parlat amb l'Esther Ita, que justament és familiar d'una persona que està en una residència. Ens ha explicat la duresa amb què van viure els primers mesos de la pandèmia.
Nosotros le sacamos el mismo mes de agosto de 2020 y teníamos que dormir con él las dos primeras semanas cogidos de la mano porque pillaba, se sentía con miedos, la puerta no podía estar cerrada. La pandemia en las residencias fue muy, muy dura, ¿no?
L'Esther, com escoltàvem també abans amb el vicesecretari de Metges de Catalunya, creu que la pandèmia ha servit per treure a la llum la situació lamentable en la que es troben molts centres.
Un poco derivado de la pandemia, ¿no? De la situación que se vivió y que reflejó claramente pues la insuficiencia de recursos, la gestión que se hacía dentro de las residencias y que evidenció pues la situación tan crítica que había, ¿no?
Hem de recordar que la Generalitat ha hagut de tancar 10 residències geriàtriques entre el 2020 i el 2022 durant la pandèmia per infraccions molt greus i no oblidem tampoc que més de 9.000 avis van morir en diferents centres de Catalunya.
Avui en parlem amb Maria José Carcelén, que presideix la coordinadora de familiars de residència 5+1. Maria José, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què està passant exactament a les residències?
Bueno, aquí coincideixen moltes coses. Primer, que la gent que arriba a les residències arriba ja molt malament, perquè hi ha una llista d'espera molt gran, i per anar a la privada són tan cares que moltes famílies no s'ho poden permetre, perquè les pensions no donen per això. Per tant, ajusten quan ja no es pot més per arribar a una residència. I després tenim un problema afegit, creiem nosaltres, que és, ha estat la pandèmia. És evident que s'han produït moltíssimes morts, però també és evident que la gent que va sobreviure va patir durant molts dies uns confinaments salvatges. Uh-huh. Van estar confinats a les seves habitacions, sense contacte amb la resta de residents, sense cap mena d'activitat física ni social. I molts experts han dit el que ha comportat això, no? Jo recordo un informe de Metges Sense Fronteres, que en el seu moment em va semblar que era molt, molt interessant, no?
Sí.
Que parlava de l'impacte físic de l'aïllament i de la immobilitat dels residents, que això provocava greus problemes, com trastornos musculoesquelèticos, problemes cardiovasculars, deteriorament cognitiu... I, evidentment, això nosaltres ho vam veure. Quan vam tornar a entrar a les residències, és que el canvi era bestial, perquè eren persones, moltes d'elles, que encara caminaven, que encara pues, estaven en condicions de parlar i d'entendre't i de reconèixer't, no? I quan vam entrar, sobretot, tot s'havia desaparegut. Evidentment, aquestes persones han tingut una davallada física i psicològica, i això ha comportat també moltes més morts. I molt important, també, creiem nosaltres, no? Que l'atenció sanitària no és bona. No és bona, perquè estan fora del sistema sanitari.
Uh-huh.
I és bàsic. Tenen els mateixos drets que la resta de la ciutadania, els atesos per l'atenció primària.
I per què el govern no ha fet cap canvi a les residències? I per què hi ha aquesta manca de personal per atendre de forma digna la gent gran? Perquè no haguem d'estar parlant de maltractament, perquè les residències són per viure, no per anar a morir, no?
Exacte, exacte. Per què? Perquè, mireu, quan... Sempre estem parlant que és un tema pressupostari. Mireu, amb els diners que hi ha, tu els dediques al que creus que és important. Li dones prioritat als temes. La gent gran no ha estat mai una prioritat. Mai ha estat una prioritat. De fet, hem patit i patim una falta d'inversió i una falta de recursos des de fa molts anys. Vull dir, quan van començar, des de 2008, de fet, hi va haver unes retallades i aquí no s'han recuperat de les retallades. Hi ha vingut època de bonança econòmica, però aquí això no s'ha arreglat. Hi va haver un acord de flexibilització de ratis en aquell moment que comportava rebaixar el número de agricultors. De tot això no s'ha resolt. No hem revertit aquestes retallades. Per tant, si tu no tens prou personal per atendre la gent gran, és evident que tindràs moltes més caigudes, moltes més infeccions d'orina... Està clar. Vull dir, en un espai en el que el més important és la cura de les persones, és evident que sense personal no tenim res. I, per tant, manca personal, molt més personal, agricultor, però també personal sanitari ben format i, sobretot, i molt important, retornar a la sanitat pública. Uh-huh. Perquè el metge de capçalera és qui fa el seguiment. Per què una persona, quan entra en una residència, deixa de tenir aquell metge que li feia el seu seguiment i que el coneixia, perquè jo crec que això ho diuen molts dels metges de primària. Qui té aquest coneixement d'aquesta persona és capaç d'evitar des de polimedicació a moltes coses que per la gent gran són molt importants.
Si això, Carmen, està passant, Maria José, perdó, està passant ara, estem davant d'una població que s'està envellint, hi ha molt poca natalitat. Què passarà en un futur pròxim? Perquè la cosa s'anirà greujant, no?
Està clar, mireu, és que ens hem de posar les piles, perquè el que no podem fer és dir, bueno, és que jo, que a mi això no m'interessa perquè he de fer inversió. És que hem de fer inversió. És que estem en inversió a anys llum dels països europeus. Necessitem com a mínim aquest 2% d'inversió en dependència, perquè per més que no ho vulguem veure, serem una societat absolutament envellida. I què farem? Perquè, a més, jo crec que partim d'un error. Mireu, el que no podrem evitar és que siguem una societat envellida, no podem evitar que, si vivim molts anys, hi hagi més gent amb dependència. Per tant, el que hem de fer és assumir-ho d'una altra manera. També és una oportunitat. Perquè, evidentment, si tu tens prou personal, si tens prou serveis, estàs generant ocupació i estàs generant cotitzacions i està molt bé l'economia. Per tant, és que és bàsic fer inversió. Evidentment, la despesa no pot ser la que tenim en aquest moment. Hem de revertir aquestes retallades, s'han d'augmentar les ràtios de personal ineludiblement i hem de parlar d'un altre tipus de residència, on no sigui el resident que estigui visquent en un règim carcelari, ara toca esmorzar, ara toca sopar i ara toca no sé què, que això de que es parla de l'atenció central de la persona sigui una realitat i no paraules, que és el que hi ha ara. Perquè si tu no tens personal, ho he dit moltes vegades, l'única atenció que tens és la centrada en el rellotge, perquè sí. Si hem d'aixecar 15, 10, 20 persones cada matí, us podeu imaginar que no estaran per preguntar-li a la persona gran què vol, què es vol posar.
Tot molt trist, Maria José.
Per dignificar la vida de les persones perquè allò sigui una llar, efectivament, i no una presó, i que les famílies puguin entrar i sortir i puguin tenir alguna cosa a dir en l'organització de la vida quotidiana dels seus familiars i els residents que estiguin en condicions també, perquè en definitiva és la seva vida i és el seu espai, no? Hem de fer canvis i ho hem de fer ja.
Dijous dia 15 de juny a les 12 del migdia, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Estareu a plaça de Sant Jaume. Ho diem perquè si alguna persona també es vol afegir, no només gent gran, sí. Perquè nosaltres, els joves, també serem grans, si Déu vol, i la salut ens acompanya, així que tots cridats aquest dijous 15 de juny.
A les 12 del migdia estarem a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça Sant Jaume, perquè volem denunciar com estan vivint la gent gran, no? Quin maltractament estan patint la gent que viu a les residències, i també volem parlar del que s'està fent al Parlament, d'aquest grup de treball, i què s'ha fet fins ara, perquè han passat 3 anys, es van aprovar unes resolucions del Parlament que, evidentment, el govern no ha posat en marxa. Per tant, de tot això parlarem i convidem a tothom a venir, perquè hi ha una cosa molt clara. Si no ens movem nosaltres, si tots els governs, no són conscients de que la societat no acceptarà continuar en aquesta situació, no es mourà res, perquè aquí, malauradament, moltes vegades els polítics es mouen en funció de la pressió que reben.
Per tant, fets i no paraules, fets i no paraules, Maria José.
Fets i no paraules.
És el que ha de ser.
Doncs... Per això, Sant Jaume, dia 15, 12 hores.
Allà hi serem. Maria José Carcelén, presideix la coordinadora de familiar de residència 5+1. Gràcies per la tasca que feu i a continuar endavant, perquè tots arribarem, si Déu vol, a ser grans i volem residències per viure, no per morir. Gràcies, Maria José.
Exacte. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Ampliamos ofertas hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95, precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowy, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Dicen que al ser un banco global no podemos dar un trato personal, que estamos muy enfocados en inversión, que somos muy alemanes para ser españoles. Pero también dicen que llevamos 7 años siendo el mejor banco de España en calidad de servicio según Estiga. Y eso lo dicen nuestros clientes. Deutsche Bank, un banco global tan local como lo necesite. Más información en deutschebank.es.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso
o
ha llegado gente
su empresa.
Que dice, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, tal cual.
Eso es impactante.
159.000 clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino a un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición.
Puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa al día siguiente, hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades,
más podemos estrategia encontrar. Podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros. Porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil, Javier y Ariadna, debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la hostelería y demás, ¿no? Pero sí, sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60% 65 posiblemente, personas físicas, 35 empresas. Pymes, autónomos, también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con la mínima, los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Ariadna, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, 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 tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí, por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no?, que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia.
Cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores, que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado. O también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar, depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya es más difícil reflotarla. Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Ariadna?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no?, para saber, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad, o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas o salvándote de la ejecución hipotecaria. Es que hay tantas soluciones. Entonces, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900-730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman y me dicen: Montse, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho: oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-730906, los amigos de Área Jurídica Global. Ariadna, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global. Estem a punt d'arribar a 7:45 de la tarda i és moment de conèixer l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, després de 5 dies de festa, els Mossos d'Esquadra han iniciat aquesta tarda el desallotjament de la rave que s'està fent a Ivars de Noguera, molt a prop del pantà de Santa Anna. Molts participants, la majoria estrangers, ja havien marxat, però hi quedaven un centenar de persones. Durant aquests 5 dies s'han arribat a plegar més de 150 vehicles a la zona. En l'operatiu policial d'aquesta tarda participen unitats de la Brimo i també de l'ARRO.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a presó permanent revisable l'home que va matar la seva exparella i la seva filla de 3 anys a Esplugues de Llobregat. Això va passar la nit de Reis del 2020. El jurat popular ja el va declarar culpable per unanimitat, tot i que l'home va alegar que patia un trastorn de personalitat. I t'explico també que un estudi de Comissions Obreres constata que en 6 dels 10 districtes de Barcelona cal destinar més de la meitat del salari a pagar el lloguer. En el cas de Ciutat Vella, aquest percentatge s'eleva fins al 63%. L'informe detalla com l'accés a un habitatge és cada dia més difícil per als treballadors. En tots els sectors d'activitat cal dedicar un percentatge superior al 30% del salari per accedir a un pis de lloguer.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Gràcies.
Adéu, que vagi bé.
I ara, l'última hora esportiva amb Albert Díaz. Bona tarda, Albert.
Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom.
Messi diu no al Barça.
I sí, si és que no hi ha canvis. D'última hora, perquè sabem com es mou el món i el món de l'esport, a l'Inter de Miami. Tanca la porta per tornar Leo Messi al Futbol Club Barcelona i es decideix per una sucosa oferta dels Estats Units. Recordem que té casa a Miami i ha de fer-se oficial, en principi, a les properes hores, que Leo Messi és nou jugador de l'Inter de Miami, on fins i tot podria coincidir amb Sergio Busquets. És cert que des de l'Aràbia Saudita estan apretant molt i molt per endur-se Leo Messi, però de les tres opcions, la que perd pes i gairebé es tanca la porta, com apuntaves, sempre deixo aquesta escletxa a que pugui haver-hi un gir de 180 graus. Inclús ens diuen que a les 9 de la nit, per alguns mitjans de comunicació, bàsicament mitjans escrits catalans, parlaria Leo Messi. Estem pendents, queda un partit, 90 minuts per arribar a les 9. És el gran argument de la jornada, en una jornada on tenim dues cites d'interès en l'àmbit que ens toca. 9 de la nit, me'n vaig ara cap al Palau Blaugrana, arrenca la segona semifinal de la Lliga Endesa, Barça-Unicaja-Màlaga. Un Barça que té aquesta com l'única opció de títol i Unicaja-Màlaga, que ja va eliminar de la Copa el Barça als quarts de final, amb el dubte de Kravish i amb la recuperació d'Alberto Díaz, no Díez, Alberto Díaz. I una altra cita una miqueta abans, futbol sala, també el Barça, 8:45, juga a la pista de l'Inter. Si el Barça guanya, serà finalista de la Lliga.
Albert Díez, gràcies. Més informació a Esports Cope, que vagi bé.
Petons i abraçades, Montserrat, que vagi bé.
Bueno, vamos ahora con los amigos de Legalitas, que siempre nos hacen preguntas interesantes. A ver, ¿eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Bueno, pues no te preocupes, porque con Legalitas vas a crear tu empresa como nunca te habías imaginado. Va a ser muy fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y ahora, 2 meses gratis de su servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900-100-662, 900-100-662. Legalitas Negocios, que nada te pare.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE. Estar informado.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
I d'aquí un moment, com estem fent al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra en el dia d'avui, us pararem d'aquelles candidatures que s'han presentat a les eleccions municipals que no estan vinculades als grans partits i que han guanyat força en els comicis. Avui en parlarem amb la FIC, la Federació d'Independents de Catalunya, que és una d'aquestes coalicions amb trajectòria més llarga. Ens ho explica en Sergi Tor. I parlarem amb la Lídia López, membre de la presidència i responsable econòmica financera d'aquest partit.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Yeah. Aquestes eleccions municipals han servit per confirmar que el fenomen de les llistes independents o les agrupacions d'electors formades per gent no vinculada a cap partit han agafat molta força i fins i tot han arribat definitivament als ajuntaments per quedar-s'hi. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Ho hem explicat al llarg de la programació de Cadena COPE. Què ens has d'explicar de tot el que ja s'ha dit entorn a aquest tema?
Sí, arrere en COPE hi ha estat la politòloga Astrid Barrio i a l'informatiu migdia un dels candidats a qui ha guanyat a Som el que hi ha, David Rodrigo. Abans de tot, no és un fenomen nou, ni tampoc inèdit. Per exemple, l'any 1993 es va crear la Federació d'Independents de Tarragona, que està en aquest cas a les eleccions locals treballant a l'àrea del Camp de Tarragona, que amb aquestes eleccions ha obtingut un gran resultat amb 67 regidors. No és un fenomen nou, però s'està impulsant i s'està potenciant. Per què? Doncs la falta de resposta dels partits tradicionals combinada amb dinàmiques locals que afecten doncs urbanitzacions, barris o col·lectius que se senten menyspreats per les inversions del seu ajuntament està provocant aquest augment. Astrid Barrio ha defensat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra la valentia d'aquestes candidatures perquè considera que aquí hi ha veritablement el nucli del servei públic.
Quan algú decideix fer aquest pas sap que no tindrà beneficis, sinó que més aviat el que tindrà seran una retribució econòmica molt, molt limitada i, sobretot, molta feina perquè acabes doncs, d'interlocutor i el referent per part dels veïns per tal de resoldre totes aquelles qüestions que no funcionen. I això exigeix molt sacrifici i molta vocació de servei, en aquest sentit. Crec que això dignifica la política en uns temps en què això no acostuma a ser habitual.
Dignificació de la política, aquest grup de veïns, en aquest cas d'un barri, d'un col·lectiu, que volen anar doncs, amb aquesta voluntat de servei a presentar-se per al seu ajuntament, perquè la feinada és múltiple i la retribució és molt poca. També hi ha casos excepcionals importants, per exemple, la tercera ciutat de Catalunya, que és Terrassa, amb més de 223.000 persones censades, on, per exemple, un polític va marxar d'un partit per crear-ne el seu propi. És el cas de Jordi Ballart, que va marxar del PSC, ha creat el Tots per Terrassa, i va guanyar tant a les eleccions del 2019 com a les del passat 28 de maig, amb la primera posició més ajustada, però estem parlant doncs d'un projecte personal i propi en una ciutat tan important de més de 200.000 habitants com és Terrassa. Amb el temps, la politòloga admet que els grans partits intenten atraure aquestes candidatures més locals i s'obre un procés de negociació.
I perquè la dinàmica local sempre té una lògica específica en la que es juguen altres qüestions que escapen a les dinàmiques polítiques tradicionals, però això no evita que en molts casos, quan aquestes candidatures tenen èxit, i sobretot si s'articulen al voltant de persones amb notabilitat, doncs els partits intenten atraure'ns aquestes candidatures per tal d'eixamplar la seva base municipal i la seva presència.
Cada municipi és un món, però sí que es va demostrar que el passat 28 de maig la força d'aquest vot més local. A banda dels resultats que estàvem parlant de la Federació d'Independents de Tarragona i el cas del grup d'independents de la Selva, que va assolir a la comarca de la Selva un total de 50 regidors i que té presència tant a la Diputació de Girona com també al Consell Comarcal de la Selva. O, per exemple, l'agrupació Tots Empordà, amb 41 regidors al Baix Empordà i 36 a l'Alt Empordà. I també hi ha victòries sorprenents. Som el que hi ha. El passat mes de febrer, les urbanitzacions de la localitat que agrupen a 4 de 5.000 veïns d'aquest municipi de Tarragona van dir que s'apresentaven a les eleccions per part de les municipals amb aquesta agrupació Som el que hi ha. Ha estat la força guanyadora, amb 4 regidors i un 28% del vot. David Rodrigo, el candidat, i hores d'ara doncs que es postula com a alcalde i guanyador de les eleccions, ha estat a l'informatiu migdia i ha explicat el perquè de l'èxit.
Las agrupaciones de electores o los partidos políticos que nacen de la gente de a pie, del vecino de a pie, son los que realmente conocen los problemas de las personas. Es verdad, y la gente está muy cansada de lo de siempre, de lo tradicional. Al final son partidos políticos que tienen una disciplina de partido y que están muy encorsetados en según qué decisiones, todo el mundo lo sabe, y la ventaja que tenemos estas agrupaciones de electores o estos partidos políticos, que no tenemos que llamar a la puerta de nadie para llevar a cabo según qué ideas, pues eso la gente lo percibe y por eso la gente nos vota.
Doncs aquest èxit de les agrupacions locals és una realitat, però també tenen a banda una situació més complicada, i és a veure en qui pacten després. La seva ideologia està bastant més difuminada, perquè es presenten únicament com a poble, però a vegades hi ha oportunitats amb la qual tenen que decidir amb qui pacten, i això pot provocar per part dels seus votants un cert desencant per al seu futur.
Avui en volem parlar amb la Lídia López, que és membre de la presidència col·legiada i responsable econòmica financera de la FIC, que podem dir que és una de les coalicions amb una trajectòria més llarga, la Federació d'Independents de Catalunya. Lídia López, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Com va néixer la FIC?
Doncs la FIC va començar a gestar-se als anys 91-92.
Sí.
La iniciativa surt de la Conca de Barberà i l'Alt Camp, i és l'únic, la Unió Independent de la Conca de Barberà, el que es posen en contacte amb altres partits, com la UPTA, que és la Unió de Terra Alta, i el Partit Independent de la Terra de l'Ebre, el PP, i bueno, els franquistes independents que tenien representació a molts ajuntaments.
Uh-huh. I neix la idea perquè estàveu farts de les altres coalicions polítiques, no es donava, no escoltava allò que volíeu escoltar i vau decidir presentar aquesta candidatura?
Bé, això va sorgir d'un moviment ecologista que a Querol, que es volia implantar un abocador de residus industrials, i es va començar a gestar d'aquesta manera. Clar, els partits independents o el partit que nosaltres representem no sempre es poden associar als partits tradicionals. Doncs nosaltres tenim uns requisits que no encaixem massa amb aquests partits.
Uh-huh.
Aquells dos anys van ser els anys molt intens de negociacions i reunions de treball, i a l'any 95, al mes de febrer, doncs, quan es culmina la legalització del partit com a Federació Independent de Catalunya,
sí,
al Ministeri d'Interior, el dia de Sant Joan de Sant Josep, el dia 19 del 3 del 95,
mm-hmm,
un mes després del registre del Ministeri d'Interior, es fa el primer congrés constituent de la FIC a l'Hospital de l'Infant.
Mm-hmm.
Es presentem només amb la demarcació de Tarragona, fet una sesentena de llistes a totes les comarques, i els resultats van ser bastant espectaculars. 19.500 vots i 170 regidors.
Com ho veu rebre, això? Perquè, clar, imagino que deu ser costós i laboriós presentar-s'hi, a més quan es lluita contra titans, no? Partits ja superconsolidats.
Sí, evidentment. Hem de tenir en compte que en altres només es presentem als municipals, per tant, no podem oferir als candidats segons quins càrrecs a entitats supramunicipals. Per tant, no és, això complica una mica més la formació. Has de tenir una ideologia molt clara per estar on estem nosaltres.
Uh-huh. La gent potser, Lídia, està farta ja dels mateixos de sempre, d'escoltar sempre el mateix i que mai es dugui a terme allò que posen en els programes electorals, perquè cada cop hi ha més partits independents, no? De gent, d'associacions de veïns, de gent que es presenta, no?, com a alternativa.
Sí, hi ha gent que no es vol posar davant del mirall d'un partit polític i doncs el presentar-se com a independent, sí que és veritat que has de complir, fer una associació de veïns, has de buscar unes signatures, però, bueno, és, la ideologia és diferent i les pressions, evidentment, altres, cada poble és diferent, cada municipi és diferent i no donem ordres de com s'ha de presentar cadascú i quin és el programa electoral de cada poble, que evidentment cadascú té les seves mancances.
Uh-huh. M'has dit que en un inici us vau presentar a les comarques tarragonines, tot i que teniu voluntat d'estendre-us arreu de Catalunya.
Bueno, en aquell moment només es van presentar a la demarcació de Tarragona, vam fer un 170 regidors, va ser la tercera fossa en nombre de regidors i la quarta en vots. Donada, doncs, aquesta fossa que va tenir la FIC, al 1999 ja es van fer llistes de la FIC a les demarcacions de Barcelona, Lleida i Girona. És cert que aquesta expansió no va ser entesa per tothom, mm-hmm, i a Tarragona es van perdre unes llistes importants De totes maneres, ens presentem amb uns 115 municipis i fent 128 regidors.
Déu-n'hi-do.
15.000 vots, sí, sí. A l'actualitat, doncs, ara ens presentem a totes les demarcacions. Ens hem quedat amb una representació de 30 municipis. Hem aconseguit 107 majories absolutes i, com a mínim, 7 alcaldies. Sofrim d'alguna manera assetjament de molts partits tradicionals que veuen en l'Afric doncs, la seva cantera de candidats.
Sí.
I, bueno, això no és ara, és de sempre. I és molt difícil de contrarrestar. Torno a dir que l'Afric no pot oferir carrer que ni cap distinció. O sigui, l'Afric et presentes perquè ets municipalista i et preocupen als municipis o per fer carrera política, doncs no.
Uh-huh. Penseu que potser el fet de que hi hagin noves formacions polítiques, com deia jo abans, de veïns, federacions, etc., és pel fet de que coneixen més el territori? Quan es vota de manera municipal, es vota més aquella persona que saps perfectament que coneix el territori i saps què és el que farà o no?
Nosaltres això ho tenim clar. El municipalisme ha d'estar tot el dia al carrer i ha d'escoltar els veïns i així és la manera de conèixer les inquietuds i el territori.
Efectivament. Quan veu rebre les dades de com havia sortit tot en aquestes municipals, us veu haver de fer un pessic al braç o com ho veu prendre, això? Perquè, clar, esperàveu votants, però potser no aquesta xifra, no?, tan important.
No, clar, va ser, una alegria per la fi que, tot i que això, després, torno a dir, com que els partits tradicionals van agafar candidats, bueno, tot això va començar a baixar. Si tens pensat de fer carrera política, doncs amb nosaltres és difícil. Però, clar, amb aquelles dades, molt contents, evidentment, o sigui, no s'ho esperaven. A més, sortien de pobles petits, ecologistes, municipalistes, això, els polítics, els partits tradicionals no ho acaben d'entendre.
Hi ha hagut algun partit, Lídia, que us ha dit, escolta'm, veniu amb nosaltres i així es queden amb els vostres vots?
Això passa cada 4 anys. Això passa cada 4 anys a tots els municipis, a totes les llistes independents, que tenim i a la fi, clar que sí. I continuarà passant.
I econòmicament és difícil mantenir un partit? Com el nostre?
Nosaltres molt difícil, perquè si et presentes a pocs municipis i tens pocs regidors o pocs vots, doncs la subvenció va acorde amb això. Llavors cadascú es paga la seva campanya i ja està, no.
I com heu organitzat vosaltres la vostra campanya? A través de paperetes? Heu de fet a través d'internet, a través de les xarxes socials? Perquè la cosa ha anat canviant.
Sí, tal com dic, com que nosaltres som molt independents, cada municipi s'organitza com bonament pot i com bonament considera que ho ha de fer. Clar, si no tens un pressupost com el que té els grans partits, doncs, bueno, ho has de fer tu. Fem paperetes, fem programes, fem triptis.
Uh-huh.
Ens agrada molt fer el porta a porta directament, tot i que a vegades no es pot arribar a tothom. Però cada municipi s'organitza d'una manera diferent. Bueno, com que ells coneixen millor que ningú els seus veïns, en un municipi que hi hagi una població doncs, més gran, xarxes socials són les que són. I a municipis més grans, doncs, bueno, no pots arribar a tothom, i les xarxes socials són més importants.
Òbviament.
Cadascú coneix el seu poble i cadascú sap com ho ha de fer.
Evidentment.
No, nosaltres no diem, però sabem per qui, no.
Doncs us dono l'enhorabona, sé que ha de ser una tasca molt difícil, heu d'estar a peu del canó, però, escolta'm, cada cop hi ha més gent com vosaltres, que vol també dir la seva, i acabar amb aquest monopoli de sempre, no?, que surten sempre els primers. Això és com el futbol, no? Hi ha 4 equips i la resta sembla que no hi són, però, per sort, hi ha gent com vosaltres, la FIC, que esteu, com dèiem, al pedo al canó. Lídia López, membre de la presidència col·legiada i responsable econòmica financera del partit, gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona per els èxits assolits en aquestes campanyes, en aquestes últimes eleccions municipals.
Gracias a vosaltres, per tenir-nos en compte i endavant.
Endavant.
Sí, que existeix, també.
Gràcies, enhorabona. Continua treballant. Bona tarda.
Bona tarda.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenido.
¿Qué va a pasar con Joao Félix? Si no tiene el sitio en el Chelsea, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros.
¿Lo de Mourinho de ayer te parece bien? O sea, lo de no...
No vi lo que pasó. Lo, que pasó.
Lo de después, de no quedar...
No, apagué la tele cuando pateó el último penal a Montiel.
Esta la tienes preparada. Y, por ejemplo, con Ancelotti. ¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti?
No, pero me gustaría. O sea, obviamente ya lo hemos hablado con Carlos, a ver si en algún momento podemos juntarnos. Yo me parece una persona extraordinaria, un entrenador que...
¿Tiene su teléfono?
Admiro, sí, claro. ¿Sí?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 p.m.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues ha llegado ese momento. Vamos a saludar a la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética de Starbene. Doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a recordar el número de teléfono de la doctora Torrejón, que está en la calle Muntaner 252, el 93-414-3631. ¿Por qué es importante el teléfono? Pues, en primer lugar, para poder llamar y tener esa visita informativa con la doctora Torrejón, y porque esa visita, doctora, es sin coste alguno.
Correcto, es una visita informativa, es una visita, yo creo que muy importante para el paciente y para mí. Para el paciente yo creo que para conocer a la persona que va a llevar adelante su tratamiento, es decir, que se va a responsabilizar de la evolución del tratamiento, y para mí porque necesito saber si efectivamente puedo o no ayudar al paciente.
Eso
a veces
es.
Yo me divierto, ¿no? Porque me dicen, pero doctora, ¿seguro que usted me puede decir cuánto me va a costar el tratamiento? Y yo, mire, esto es como si usted a un constructor o a un promotor se quiere cambiar la cocina y los dos baños y dice usted que por teléfono que le diga cuánto le va a costar. Digo, ese señor le diga, pues mire, tengo que ir a ver cómo es de grande es la cocina, qué materiales le quiere poner, ¿no? Es decir, tiene que tocar, tiene que ver. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Es decir, para mí es muy importante ver físicamente al paciente y sobre todo que el paciente me cuente el histórico que ha tenido, ¿no? Por todas las vicisitudes que ha pasado, qué situaciones se ha encontrado, qué dificultades ha tenido para poder crear su estrategia de tratamiento personalizada.
Doctora, hábleme de la importancia de las máquinas y de las infiltraciones para poder adelgazar.
Vale, pues mira, las máquinas y las infiltraciones que nosotros las tenemos como las tienen en otros muchos centros son importantes, son muy importantes, pero quiero dejar claro una cosa. No hay ninguna máquina en el mercado que adelgace, ni hay ningún tipo de infiltración que adelgace. Absolutamente ninguna. Y uno puede decir, bueno, ahora va a salir ella y va a decir que las suyas sí. No, las mías tampoco. Es decir, máquinas e infiltraciones son estímulos externos que lo que nos van a hacer es ayudar a remodelar el cuerpo, es decir, a que se vaya perdiendo de donde más se necesita. Y en el caso nuestro, además, nos va a ayudar a multiplicar el factor dieta. Y pongo un ejemplo. Si una persona haciendo nuestra dieta perdería medio kilo, pues cuando nosotros la estimulamos, la trabajamos, le tocamos, por así decirlo, esas zonas de grasa donde mayor acúmulo hay y hacemos nuestras infiltraciones, vamos a conseguir que pierda un kilo y medio. Es decir, vamos a potenciar muchísimo el factor dieta. Pero yo siempre le digo a los pacientes, ¿cuánto es el triple de cero? Y me dicen cero. ¿Y con esto a dónde voy? Si yo no hago dieta, ya me pueden hacer máquina o ya no pueden hacer infiltraciones.
Está clarísimo.
Podré ver mejor, podré ver que la celulitis me mejora, me podré ver un poquito más contorneada, pero no estaré perdiendo peso. Dicho esto, quiero aclarar algo muy importante de cara a los pacientes. Uh-huh. Muchas personas a mí me vienen y me dicen, yo ya me he hecho infiltraciones, pensando que las infiltraciones son todas iguales. No. Cada médico que trabaja o usa infiltraciones pueden ser infiltraciones muy diferentes las unas a las otras. De ahí que Sanidad, cuando los médicos utilizamos infiltraciones y estamos autorizados por Sanidad, tenemos la obligación, porque es un derecho del paciente, de darle un documento firmado por mí, en el caso mío, cada uno firmará el suyo, donde se especifica qué tipo de infiltraciones se utilizan. Nosotros utilizamos infiltraciones autorizadas por Sanidad, ¿de acuerdo? Es decir, que el paciente en todo momento tiene que estar tranquilo. Y también quiero aclarar, porque muchas personas tienen miedo a que las infiltraciones puedan generar un efecto rebote.
Sí.
Las infiltraciones pueden generar un efecto rebote según el tipo de infiltraciones que se puedan utilizar. En el caso nuestro, las que nosotros utilizamos, no lo producen, ¿vale? Con esto lo que quiero es aclararle a todas aquellas personas que muchas veces, bueno, pues le han contado una cosa o le han dicho, no sé, milongas muchas veces, y esto me duele en el alma, acerca de las infiltraciones no adelgazan, las máquinas no adelgazan, lo único que adelgaza en el sentido de pérdida de peso es la dieta. Lo que sí sucede es que las máquinas, según el tipo de máquina y el tipo de infiltraciones, van a ser un estímulo muy importante para darle esfuerzo al paciente y conseguir mejores resultados en menos tiempo.
Bueno, pues nos ha quedado clarísimo. Y para que sepas que esas máquinas son autorizadas, que esas infiltraciones son autorizadas, hay que ir a sitios y centros como el de la doctora Torrejón, el Centro Médico y de Estética, que está en la calle Muntaner 252 principal y que tiene ese teléfono 93-414-3631. Y si os vais a su plana web, a su página web, veréis que pone centro acreditado por el Departamento de Salud, que es súper importante. Doctora Torrejón, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo enorme. Hasta luego. Adiós.
I a tots vosaltres, donar-vos les gràcies. Us deixem amb la linterna Ángel Expósito. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Fins demà.
COPE Catalunya i Andorra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Recuerdas esa sensación de felicidad que tuviste cuando compraste tu primera casa? En Desokupa hemos ayudado a más de 7.500 familias a sentir esa misma.